Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de la importància del contacte amb la natura, sobretot en els infants i també a tothom en general.
Molts infants surten de casa al matí per anar a l'escola en cotxe o en autobús. Tornen a la tarda pel mateix mitjà i a l'hora de jugar ho fan a casa i sovint a la consola o a l'ordinador. Les famílies omplen les seves agendes d'activitats per preparar-los per al futur i es preocupen per la seva seguretat, per tenir-los en ambients protegits, que no es moguin, no s'embrutin, que no els piquen bitxos. El resultat són milions d'infants que no juguen lliurement al parc o al camp, que no miren els arbres ni construeixen cabanes amb troncs, que no cacen sargantanes ni insectes ni tiren pedres als tolls per no embrutar-se. Diuen els experts que privats d'aquestes experiències amb la natura, aquests infants perden importants espais de desenvolupament cognitiu i emocional. Perden capacitat d'exploració, de creativitat, de destresa per a la convivència i per a la resolució de problemes. La pedagoga Anna Girbau s'ha dedicat a investigar tots els aspectes que afavoreixen els infants quan estan en contacte amb la natura, i aquests no són pocs. Ens diu que els infants s'expressen a través del moviment i els sentits. Si permetem que visquin reptes i riscos i puguin desenvolupar la força, l'equilibri i la coordinació a partir del joc lliure, estem afavorint elements fonamentals en el seu creixement. Els estímuls que hi reben, a més, són més ajustats i adequats que els que poden rebre en altres entorns, que fins i tot poden provocar-los sobresaturació i sobreexcitació. La naturalesa és un espai de vida.
De tot el que ens aporta la natura, tant per als infants com per tothom en general, en parlarem avui amb l'Anna Girbau. L'Anna Girbau és investigadora del grup de recerca educativa de la Universitat de Vic i professora del Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic. Hola, bon dia, Anna.
Bon dia.
A veure, per començar, per què creus que és important per al desenvolupament dels infants el contacte amb la natura? Què els aporta?
Doncs la veritat és que la natura és fonamental, no només en els infants, sinó per a totes les persones. I ho hem pogut veure també durant el malaurat confinament que hem viscut en la pandèmia, doncs com la falta de natura ens ha afectat a tots nivells. Si ens centrem en la infància, sí que podem veure doncs que la natura els aporta doncs tota una sèrie d'elements positius, no? Com el benestar emocional, el benestar físic, el benestar social, a banda de tot el coneixement de l'entorn natural, l'entorn més proper, els aporta també un sentit de pertinença al món, que això doncs també els dona un sentit, no? I una consciència de pertànyer al món, no? Per tant, sí, cal reivindicar el contacte amb la natura, i tant, i tant.
Consideres que els nens i nenes, i bueno, també els joves, tenen prou contacte avui en dia amb la natura?
Evidentment, hi ha de tot i no es pot generalitzar, però sí que estadísticament, doncs, el contacte amb la natura ha baixat significativament i preocupantment en la infància. I en contra del que es podria pensar, també ha baixat significativament en entorns rurals, no? Que podria semblar doncs, que en entorns rurals els nens i nenes doncs, passen molt temps a la natura. I malauradament no és així. Hi ha un desconeixement de la natura, també hi ha a vegades, no?, una por que, si voleu després en parlem, però una por a que els nens i nenes experimentin amb el risc, que és diferent al risc del perill, no? Uh-huh. I aquesta sobreprotecció a vegades que els adults exerceixen sobre els infants, doncs fa doncs, no, els limitin aquest contacte amb la natura.
Mm-hmm. També potser em plantejo que, com que moltes vegades, no, durant la setmana, quan surten de l'escola, fan extraescolars i aquestes solen ser, no sé si totes, però solen ser en un espai, bueno, tancat o no, o potser exterior, sí, però no en contacte amb la natura, no? Potser les famílies treballen fins més tard, potser és més difícil aquesta aproximació a la natura, no ho sé.
Sí, sí, totalment, eh? Totalment d'acord que els infants avui en dia porten una agenda apretadíssima, i sense ànim de culpabilitzar les famílies, perquè moltes d'elles, doncs, es veuen abocades a inscriure'ls en activitats perquè doncs, treballen, no? I això fa, no, doncs, que mica en mica tant infants com joves com adults ens anem tancant en espais, doncs, no oberts. I sí, sí que és veritat que el contacte amb la natura entre setmana, doncs, és força limitat.
I aquest contacte amb la natura pot ser vàlid anar simplement a passejar per la natura, o hi hauria d'haver alguna altra interacció que potser seria més idònia?
De fet, les persones expertes diuen que només el fet de caminar 20 minuts al dia en contacte amb la natura, ja notem aquests beneficis, tant a nivell de salut com a nivell emocional, com fins i tot, si ens posem una mica més místics, en nivell espiritual o a nivell espiritual, no vinculat amb temes religiosos, però sí que relacionats, doncs, per exemple, amb la capacitat d'admiració, la capacitat més artística o amb la capacitat, no, de poder reflexionar més enllà del que tenim l'entorn més immediat. Per tant, tampoc cal que ens hi passem absolutament tot el dia a la natura. Però sí que és veritat, doncs, que com més temps hi passem, doncs, més coses o més interacció podem tenir amb la natura. Però amb uns 20 minuts de contacte amb la natura ja s'observen aquests beneficis, que pot ser, doncs, per exemple, una disminució dels nivells d'estrès, no? Doncs, ens aporten una major relaxació. També recomana, tot i que ja sé que no sempre és possible, però recomana, doncs, per exemple, poder passejar per boscos amb arbres vells, amb arbres antics que tinguin forces anys, perquè estudis molt interessants han vist, doncs, que les espores d'aquests arbres augmenten, doncs, els nivells immunodepressius de les persones. Per tant, poder estar en contacte amb la natura també ens aporta una major capacitat de defensa davant, no, de virus, bacteris, no, i per tant, doncs, una major resistència a les malalties. Per tant, no cal, no, perquè a vegades hi ha persones que diuen: ostres, jo no tinc temps per anar ara. Bueno, doncs potser una passejereta de 20 minuts ja ens aporta beneficis.
I llavors aquesta interacció que parlem, no? Aquests 20 minuts diaris, que en principi semblen, sí, fàcils de poder fer, aquest contacte és més interessant que sigui, pensant amb els nens, que sigui dirigit o simplement sigui lliure. I també pensant amb l'escola, no? Aquest aproximar-se també a la natura.
Aquesta pregunta és superinteressant, perquè jo crec que hi ha d'haver estones per tot. És a dir, hi ha d'haver joc lliure, perquè a més la natura ofereix la possibilitat de que els infants puguin desenvolupar joc lliure amb material poc estructurat. Què vol dir això? Doncs material molt senzill, material molt simple, i tot aquest material el que fa és aportar moltes possibilitats. I això també el que fa és doncs, potenciar la creativitat dels infants. Un pal, per exemple, o una pedra o una fulla pot ser moltes coses, no? Es pot convertir en moltes coses al mateix temps. Doncs, pot ser una espasa, però pot ser també un cavall o pot ser una part d'una cabana. Per tant, el material que ens ofereix la natura, el ser de tan baixa estructuració permet aquest desenvolupament creatiu dels infants. Però al mateix temps jo també defenso que hi hagi estones de certa directivitat, en el sentit de que, bueno, a vegades les preguntes o les reflexions en els infants no surten de forma espontània, sinó que les hem una mica d'incentivar, no? A vegades, doncs, tan sols fent-los observar, no? Doncs, ostres, us aneu adonat que fa uns dies els arbres tenien fulles i ara no en tenen? Què creieu que ha passat, no? Si no els hi formulem a vegades preguntes, és difícil que ells es facin certes preguntes. I deia que és molt interessant aquesta pregunta, perquè jo crec que algunes escoles que treballen a l'aire lliure, doncs a vegades els hi falta aquest punt, no? De dir, ostres, tot ha de ser lliure. I jo crec que sí, que hi ha nens que són, o infants que són molt curiosos i es faran moltes preguntes, però n'hi ha que necessiten aquella petita empenteta, no? Aquell acompanyament, o aquell... ostres, mirem-nos plegats, això, no? O fixa't en per què les oranetes avui volen més baix, no? Ostres, per què volen més baix? Què és el... No? Els refranys populars... anar una mica més enllà. El paper del mestre, de l'acompanyant, és molt important en aquesta interacció amb la natura.
Jo ara, bueno, per ficar-hi una mica de cullerada, no? A vegades quan caminem amb els nens, no? Per un camí, per un bosc, no? Veus que
sí.
Hi ha vegades que entre ells van parlant, però potser estan parlant del partit de futbol d'ahir o estan parlant de la partida de la PlayStation o el que sigui, no? I d'això que dius, no? Que si no indueixis una mica l'observació, estem a la natura, però...
No s'observa, no?
És a dir, estem parlant, estem compartint històries, que ja és interessant aquest punt també, no? Però hi ha l'altra part, no? Dius, ja que estem doncs, gaudint d'aquest entorn, no? Aprofitar aquesta observació i l'aprenentatge que ens dona, no? I el contacte.
Exacte, de la mateixa manera que si vas en un museu no? I comentes doncs, les obres d'art i el que veus i el que et transmeten i les emocions que estàs sentint en veure aquella obra, doncs el mateix pots compartir en la natura. Llavors, sí que és veritat, no?, que evidentment han de tenir els seus espais lliures i que tinguin les converses que vulguin, però sí que en moments determinats doncs està bé, no?, això que deies, d'induir doncs, a certa observació, doncs, ostres, fixeu-vos en això, no?, o, ostres, perquè... No? Fer moltes preguntes, de dir per què creieu que passa això, o què us genera, què us emociona d'estar aquí, us agrada, no us agrada, no? Que puguin treure'n reflexions, és important, sí.
I com a pares, quin tipus d'activitat sembla que podríem proposar per apropar els nens a la natura?
Hi ha moltes guies, no?, de jocs a la natura, i jo sóc una mica reàcia a tanta directivitat, perquè, perdó, perquè penso, no, que pot ser contraproduent en el sentit de entendre l'entorn natural, no, com un espai per no gaudir-lo lliurement. Jo crec que si les famílies simplement, no, doncs, intenten passar una bona estona a l'aire lliure, els infants ja ho noten, no? A vegades pensem que hem de fer moltes coses i a vegades les coses més improvisades i més simples són les que ens permeten gaudir més, no? Doncs si, mira, avui anirem a berenar al bosc que tenim més a prop, o al parc que tenim aquí al costat de casa, prenem, compartim, xerrem, vull dir que no cal tampoc a vegades pressionar-nos excessivament, no? com a pares i mares i com a famílies de voler fer coses diferents en el sentit, no, de dir, ostres, doncs què farem? Muntarem una cabana o muntarem no sé què? A vegades simplement estar asseguts a la vora del riu i anar posant... mira, ara us explicaré una anècdota que em venia al cap. Un dia un amic em deia que el moment que més recordava ell de la seva infantesa era haver passat tot un matí amb el seu pare fent una presa amb pedretes al riu. Sí. És una cosa molt simple, sí, perquè, sí, no? Però era de dir, ostres, com canalitzem l'aigua, la fem passar per aquí, aquí, doncs, queda retinguda, aquí... Bueno, doncs, és una activitat ben senzilla, que segurament va sortir de forma espontània, no? Que estaven al riu i van observar com baixava l'aigua i què podien fer, i aquesta persona, que ara ja era adulta, doncs ho recordava de forma molt intensa, molt viscuda, no? I amb molt bon record. A vegades és això, no? Aprofitar aquells moments que sorgeixen i les possibilitats que ens dona la natura.
Sí, sí.
Seguint pensant també en aquests nens i nenes, com podem fer des de l'escola aquesta obertura a la natura, no? Com podem aprofitar tot això que ens aporta, tot això que ens estàs comentant?
Evidentment, sí que és veritat que les zones o les escoles situades en zones urbanes a vegades ho tenen més difícil. Uh-huh. Però sempre hi ha coses que es poden aprofitar, no? És a dir, un parc al costat, o a vegades jo els dic a les escoles que estan a prop de la platja, ostres, sortiu a la platja a l'hora del pati, no? I deien, bueno, és que hem de muntar una sortida. No cal, vull dir, és... ostres, doncs ho aprofitem. I mira, us explico el cas d'una escola, de l'escola precisament de Sant Pere de Torelló, que ha fet una mica aquest canvi en aquesta línia, i es van trobar, doncs, que el pati està en obres i no el podien utilitzar, no? Llavors van dir, bueno, què fem? Mentre estem amb obres, els infants han de poder sortir a l'hora del pati. I això els va donar la possibilitat de repensar els espais que utilitzaven. Què fan ara? Doncs fan que setmanalment els infants trien quin espai del poble volen, en quin espai volen anar a l'hora del pati, sí? Si volen anar a un parc, si volen anar a l'altre, si volen anar al bosc, sí? Deixen una setmana, que això també és interessant, el tema del temps i la natura, és a dir, donen continuïtat setmanal perquè el joc també pugui tenir aquesta continuïtat. És a dir, si hi ha nens i nenes, doncs, per exemple, que estan construint una cabana, donar-los marge a que la puguin construir, que la puguin gaudir, que la puguin utilitzar, Llavors el que fan ara, setmanalment, els infants trien i surten cada dia, a l'hora del pati, surten en els entorns naturals del poble. I això ha tingut una resposta fantàstica, espectacular, en els infants, i és un fet que quan el pati doncs estigui arreglat continuaran fent, perquè la veritat és que ha donat molt bon resultat. Vull dir que a vegades no cal esperar la sortida mensual per anar a no sé on, sinó que doncs un dia es pot anar al parc, un dia es pot fer introduir la natura als patis, no? O introduir la natura a l'aula, perquè els infants també vagin coneixent, no? Perquè si no coneixen la natura, difícilment la podran estimar.
I quins aprenentatges podem treballar o poden ells adquirir a través d'aquest contacte amb la natura? Tu abans has comentat una mica, no?, el tema de potser la tranquil·litat, que veus els nens que es poden desfogar una mica, doncs estar més tranquils. Què més destacaries?
De fet, això que, per exemple, que ara comentàvem de la tranquil·litat, hi ha estudis que, per exemple, recomanen que infants amb TDAH, hiperactivitat, milloren significativament en contacte o amb la natura, perquè això, no?, els nivells d'estrès i els nivells d'activitat diguem que s'adapten, no?, al funcionar de la natura. El funcionar de la natura és molt més lent, és molt més tranquil, és molt més pausat. Llavors, quan estem en contacte amb la natura, diguem que ens mimetitzem una mica. Llavors, els infants, és veritat que el nivell d'activitat doncs també s'acaba adaptant. Per tant, infants amb hiperactivitat els funciona molt més bé. I, evidentment, hi ha els aprenentatges, que en diríem, no?, més de coneixement natural, de conèixer els arbres, conèixer les espècies que hi viuen, conèixer doncs els canvis d'estacions, conèixer els ritmes, no?, de la natura. Però també veiem aprenentatges que van molt més enllà d'això, no?, s'observa, per exemple, que les interaccions socials són també molt més positives, perquè estan en un ambient molt més relaxat, estan en un ambient on ells busquen els seus propis límits, també. Un aspecte també fonamental que jo defenso molt en el tema de la natura és que és l'entorn que respecta en major grau la diversitat. És a dir, infants molt moguts es poden moure, infants molt quiets poden estar quiets, infants que necessiten enfilar-se, escalar, ho poden fer. Infants que simplement gaudeixen observant, ho poden fer. I això els dona també aquesta sensació de poder ser ells mateixos. Per tant, són aprenentatges també molt a nivell emocional, a nivell, no?, intern de la persona. També altres estudis han demostrat, no?, que els infants que estan en contacte amb la natura desenvolupen un llenguatge molt més ric, molt més desenvolupat que altres nens que potser no tenen aquest contacte. per això, pel fet de, també d'estar com més tranquils, més relaxats, els aporta certa tranquil·litat, no? I quan estan tranquils, evidentment, doncs és una finestra oberta a l'aprenentatge.
Clar.
Aquí, de fet, aquí a Catalunya hi ha ara bastant moviment d'escoles bos, no?, que se'n diu, i en, com una altra vegada una altra onada d'aquestes, no?, que es van obrint aquest tipus d'escoles amb aquestes pedagogies una mica més lliures, potser. Què en saps? Què ens en podries explicar d'una escola bosc?
Bé, les escoles bosc, de fet, aquí a Catalunya tenim una tradició molt antiga, en relació a les escoles del bosc, perquè històricament ens hauríem de remuntar Rosa Sensat i la primera escola del bosc, que precisament va ser construïda a Montjuïc, a Barcelona, ja el 1914, per tant, aniríem molt enllà. I aquelles primeres experiències a l'aire lliure sí que es basaven molt, no?, en oferir elements que promulguessin la salut dels infants, que malauradament doncs, en zones urbanes i molt industrialitzades no tenien. Però sí que va permetre desenvolupar tota una pedagogia al voltant de l'entorn natural. Ara sí que és veritat que hi ha hagut, no?, com una reactivació d'aquest tipus de pedagogia. I sí que és cert que les escoles bosc s'han unificat en una xarxa, no?, bàsicament per consensuar una sèrie de criteris, però després hi ha les dinàmiques internes, no?, de cada escola que funciona una mica diferent. Hi ha escoles doncs, que des de primera hora del matí fins al migdia es passen tot el dia a la natura, com d'altres doncs, que fan sortides a la natura 2-3 dies a la setmana. Sí? Però bàsicament la idea és això, no? Bueno, doncs que encara que faci fred, encara que pugui ploure, bueno, doncs, per exemple, no? Si fa fred, ens abriguem i sortim. Si plou, fantàstic, trobarem bassals que ens serviran per jugar. És a dir, les condicions meteorològiques sí que són molt conscients dels perills. Per exemple, un element bàsic és que no surten quan fa molt vent, no? Doncs perquè les branques dels arbres poden ser un perill, però això també en els mateixos infants els ensenya, no?, a escoltar la natura i escoltar... És a dir, que no nosaltres dominem la natura, sinó que l'hem d'escoltar, no? Doncs si fa molt vent, aquell dia no sortim, perquè la natura doncs, ens pot fer mal, pot ser, no?, una font de perill. I sí que, altra vegada, és important destacar el paper de l'acompanyant o de les mestres en les escoles del bosc, no? Per tenir la capacitat aquesta, no? De saber i incentivar les reflexions, a les observacions, a aprofitar les preguntes dels infants, a poder, no?, a fer aquests aprenentatges en l'entorn natural. Sí que és veritat que és un moviment doncs, en auge, tot i que, per exemple, en països anglosaxons o germànics té molta tradició també.
Perquè aquestes escoles el que fan és treballar a totes les àrees entorn a la natura, simplement... O una mica el funcionament, ja has dit que cada escola té la seva manera de funcionar o té les seves prioritats. Però una mica la idea és de treballar les àrees del currículum, per exemple, entorn a la natura, o simplement no acabo de... Saps? D'entendre ben bé el funcionament.
Sí. Sí que és veritat que jo en alguna escola del bosc, no, evidentment no diré nom, però sí que he trobat a faltar una mica el sentit de per què fem les coses, no? És a dir, jo crec que també hem de ser molt conscients de que la natura no... O sigui, evidentment, no, l'entorn, sempre des de la pedagogia diem que hi ha diferents agents educatius, no? I l'entorn n'és un, però no pot ser l'únic. Llavors, el fet de sortir a la natura no ens ha de fer desentendre'ns com a persones educadores que som. I jo sí que en algun moment, i en algunes experiències, he trobat a faltar aquest paper més, més actiu de l'acompanyant o de la mestra, no? De dir, mira, avui treballarem això, no? Com dèiem abans, hi ha d'haver estones de joc lliure, però també hi ha d'haver estones de treball més dirigit. I en algunes experiències es fa exclusivament joc lliure no dirigit. Aquí difícilment pots treballar totes les àrees.
Jo el que conec una mica, que també és poc, les experiències que conec són molt de 0 a 6. Bueno, de 0 potser no, però de 2 a 6. No sé si, clar, no puc parlar de la majoria, però sí que penso que estan més centrades en aquesta primera etapa d'educació infantil, diguéssim, no? Que potser el currículum és més transversal o té menys pes o...
Sí. Sí. Tot i que, evidentment, el currículum infantil, doncs, al ser una etapa no obligatòria, doncs, diguem que té menys pes, però sí que jo a vegades he trobat a faltar el aprofitar les possibilitats que ens ofereix la natura.
Clar, sí, clar.
De dir, ostres, doncs, per exemple, no, la part potser més artística o la part potser més musical. Clar, si únicament fas joc lliure, diguem que trasllades tota la responsabilitat en els infants. I evidentment, i jo defenso, sóc una gran defensora del joc lliure no dirigit, però també penso que a vegades cal, no?, de dir, doncs, no ho sé, potser no cal que ho facin tots, però potser, per exemple, seure en un racó i posar-nos a cantar una cançó. I ja vindran els infants, doncs, que en aquell moment els hi vingui de gust cantar una cançó, sí? Però que com a acompanyants o com a mestres no poden ser únicament vigilants. Penso que han de... O sigui, per ser acompanyant o mestre d'una escola del bosc, que n'hi ha que ho fan molt bé, ho tenen claríssim, tenen molta formació, han fet molta reflexió sobre aquest tema, però és molt important pensar en el sentit d'allò que fem, no? En l'escola del bosc i en una escola a tot arreu.
Sempre, sempre.
Exacte, sempre és important, allò de dir, bueno, però... Per què ho estem fent? Ho estem fent perquè és una moda? Ho estem fent... No, a vegades també, ara posant un altre exemple. Sí, ara funcionem per projectes. Bueno, aviam, per què funcionem per projectes, no? Perquè és una moda, perquè tothom en parla, o perquè realment té sentit en la nostra escola? Té sentit amb els infants que tenim a l'escola treballar així? O no, o podem treballar d'una forma diferent perquè a nosaltres ens funciona. Bueno, jo sempre això, no? Dic, pregunteu-vos el sentit d'allò que esteu fent. No us deixeu portar només per allò que sentiu que funciona. I en les escoles del bosc, jo crec que a vegades es peca una mica això, no? De que la directivitat està mal vista. No? De dir, yeah. Ostres, és que no, és que els nens i nenes han de ser lliures. Sí, sí, hi ha d'haver estones per tot, però les persones adultes tenim una trajectòria de vida i només pels anys i per haver viscut més coses, tenim coses que podem aportar i experiències i observacions que podem fer amb els infants. I crec que deixar-nos perdre això... també és perdre oportunitats cap als infants.
Sí, sí. Molt d'acord. La veritat és que se'ns està exaurint el temps i no sé, és de les coses que sempre ho hem tingut en ment, no? El fet aquest del contacte amb la natura, tot el que pot aportar, ja no sols als infants, sinó també els adults, perquè a vegades estàs emboirat, vas a caminar una estona per fora al camp i dius, torno a casa d'una altra manera. Totalment. Llavors, això que dius, no?, que val la pena amb els infants de potenciar-ho i de mirar, de treure'n el màxim profit. Et donem les gràcies per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació, aquests consells. I això, no?, esperem que entre tots sapiguem valorar més tot el que ens aporta la natura. Moltes gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i deixar-me participar. Ha sigut un plaer. I a veure si sortim tots més a l'aire lliure.
Ah, això.
Que prou que ens convé a tots plegats.
Sí, perquè tal com deies abans, nosaltres tot i estant en una zona rural, moltes vegades te n'adones que els nens tampoc no gaudeixen tant de la natura, no?
Exacte.
Que
exacte.
Tots anem una mica a pinyo fixo i la feina es peny i no tens aquests moments per poder-ho gaudir. Doncs moltes gràcies, Anna.
Gràcies.
Fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Montse. Moltíssimes gràcies, Dolors.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.